Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant en aquesta jornada de divendres, dia 29 d'agost, que Balaguer ha finalitzat aquesta setmana les activitats d'estiu dels cicles dels concerts de música i tapes i del cicle de monòlegs. Des de la Paeria es fa una valoració molt positiva pel gran nombre d'espectadors en totes les sessions. Pel que fa a una altra de les propostes d'estiu, el programa d'activitats d'esport i salut va finalitzar el passat 15 d'agost amb una participació més que notòria en totes i cadascuna de les disciplines proposades. A banda d'aquesta qüestió, amb la que obrim l'informatiu, també tractem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars. Salut començarà la vacunació de la grip el 22 de setembre entre gent gran, embarassades, infants i personal sanitari. Catalunya també protegirà de la Covid a partir d'aquesta data i manté la pauta d'administrar la dosi des dels 60 anys. També ens farem ressò dins d'aquest àmbit de la salut que les donacions de sang baixen un 20% aquest estiu i el Banc de Sang fa una crida per recuperar el nivell òptim de reserves. En aquest sentit, Balaguer acollirà una nova campanya de donació de sang i plasma el pròxim dijous, dia 4 de setembre. En l'àmbit econòmic parlarem que la inflació es manté estable a l'agost i continua en el 2,7% a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'IPC subjacent que repunta una dècima fins al 2,4%. També dins d'aquest àmbit econòmic, les hipoteques sobre habitatges es disparen un 32,2% anual i registren el millor juny dels últims 15 anys. El sindicat UGT denuncia que el rècord d'hipoteques no reflecteix la realitat de l'accés a l'habitatge. El sindicat remarca que accedir a un immoble continua sent inassumible per la majoria. En l'àmbit agrari destacarem que la Reserva Natural de Mas de Melons a les Garrigues acull més d'un centenar d'espècies d'abelles diferents. Un nou programa fa seguiment d'abelles silvestres per inventariar i documentar els pol·linitzadors que hi ha en aquest espai. I finalment, a l'informatiu farem repàs de l'àmplia agenda del cap de setmana. Repassarem la cartellera cinematogràfica del cinema Balaguer que arriba en aquest cap de setmana amb les projeccions de Heidi, el rescat del Lynx i també de Tres Amigues. D'altra banda, aquest divendres, el monestir de Santa Maria de les Franqueses acull una nova proposta familiar amb l'activitat Els Enigmes d'en Pius. Pel que fa a comarca del cap de setmana i del capítol d'agenda, destaquem que les jornades culturals del Pas Nou arriben enguany a la seva desena edició i han programat per aquest divendres la presentació a Vilanova de Meià del llibre El Salut, una família del Raval. D'altra banda, aquest dissabte continua el cicle música sota les estrelles al Parc Astronòmic del Montsec amb l'actuació del músic Kelly Isaac. I també explicarem diferents festes majors per aquest cap de setmana. Celebren la seva festa gran Valdomà, Fontllonga, Santa Linya, Penelles i Preixens. Repassarem la seva àmplia programació. Finalment, pel que fa al capítol esportiu, parlarem que Balaguer viurà aquest dissabte la cinquena edició de la Trialó Jove, una prova que forma part del Campionat de Catalunya de categoria juvenil. La competició tindrà com a escenari l'entorn de l'estació d'autobusos a l'Avinguda Països Catalans. I el Club Futbol Balaguer debuta aquest divendres a la Copa Lleida contra el Borges Blanques. Balaguer ha finalitzat aquesta setmana les activitats d'estiu dels cicles de concerts, música i tapes i del cicle de monòlegs. Des de l'àrea de joventut i de l'àrea de fires i festes fan una valoració molt positiva pel gran nombre d'espectadors en totes les sessions. Pel que fa a una altra de les propostes d'estiu, el programa d'activitats d'esport i salut, impulsat per l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer i orientat a la promoció dels hàbits saludables i de la pràctica regular d'activitat física, va finalitzar el passat 15 d'agost amb una participació també més que notòria en totes i cadascuna de les disciplines proposades. Pel que fa al cicle de concerts, música i tapes, s'ha fet tots els dimarts al vespre a la plaça del Mercadal i convidava a fer unes tapes i gaudir de la música en directe, amb una bona representació de grups musicals de proximitat. El cicle va tancar aquest dimarts amb una sessió del DJ Loquito.
Aquest cicle enguany ha estat organitzat per l'àrea de festes, agafant el relleu a l'àrea de joventut. Aquest fet es dona perquè en anteriors edicions s'havia detectat que el públic assistent era molt transversal, anant més enllà del jovent. Una altra de les novetats era l'elaboració de la beguda i la tapa del música i tapes. La tècnica de l'àrea de festes, Antonieta Martínez, ha dit que estan molt satisfets per la gran resposta de la gent i fins i tot s'han hagut d'ampliar les taules.
Estem plenament satisfets perquè en aquest petit gir que vam donar, doncs, de poder agafar aquest públic, no?, que no és tan jove sinó ja de més edat, i el fet aportant uns concerts, doncs, pensats també per aquestes per aquestes franges, doncs el fet és que ha estat molt, molt encertat, perquè cada setmana, cada cicle, cada actuació hem omplert, hem hagut inclús de posar més taules i més cadires, i això doncs ens omple de satisfacció, perquè vol dir que ha funcionat i que pot ser un sector doncs que no està que no el teníem doncs prou aprofitat, no, en aquest sentit. Llavors, doncs, com que també es fan els monòlegs per la gent més jove, doncs potser aquest petit doncs espai per ells, doncs crec que ha estat un gran resultat. El fet, ja et dic, de que cada setmana hem omplert, i la festa d'avui, que era una mica una festa sorpresa perquè no sabíem com respondrien, doncs ja ho veus, està ple de gom a gom, hem hagut de posar taules llargues també, perquè ens sap greu, no?, que la gent quedi de peu, però bé, vull dir, crec que satisfacció total, i ja pensant en el Música i Tapes de l'any que ve.
Les actuacions del cicle Música i Tapes van començar l'1 de juliol amb Brauli, amb Benji, amb música soul, blues, jazz i rock. Seguida pel grup d'Havaneres Vent de Ponent el dia 8, la Maria Baró va oferir el dia 15 un concert amb versions i cançons pròpies, i la jove cantautora Maria Fernández va pujar a l'escenari amb un repertori de versions de música pop, a més de cançons pròpies el dia 22. I el rock de Código 13 va ser el darrer concert del mes de juliol. A l'agost, les actuacions van començar amb Los Hernández del dia 5 amb Rumba Catalana, seguida de l'actuació del Balagueri Pau Culleré amb cançons pròpies i versions, Marina i Capi el dia 19 amb versions pop, i va tancar el cicle DJ Loquito.
I un altre dels cicles que s'ha tornat a realitzar aquest estiu és el cicle de monòlegs, que s'ha fet tots els dimecres a partir de 2:15 de la nit a la plaça del teatre. Durant el cicle han passat noms com Pepa Golden, Dani Morla, Carlitos, Javier Benítez o Factoria de Improv.
El tècnic de l'àrea de joventut, Francesc Almira, ha manifestat que un estiu més el cicle de monòlegs ha funcionat molt bé. Com a novetat, s'incorporava el cinema a la fresca el darrer dimecres de cada mes, amb dues pel·lícules d'ànime després de la petició per part del públic jove de poder gaudir d'alguna projecció de cinema a la fresca. Almira ha explicat que de cara a l'any vinent es valorarà si es mantenen aquestes projeccions, ja que no han comptat amb el públic esperat.
Un estiu més, nosaltres satisfets, el cicle de monòlegs ha funcionat perfectament, després doncs un dimecres un monologuista o una monologuista agradarà més o menys, però la gent està contenta, així ens ho ha fet arribar. I enguany la novetat que teníem del cinema a la fresca era una proposta d'un col·lectiu jove d'aquí de Balaguer, la vam agafar i creiem que les coses s'han de provar, i bé, potser no ha vingut l'afluència pública, que és la que te marca, no? Sempre quan fas una activitat voldries que tingués molta gent, però bueno, tampoc no ha anat malament, i potser l'any que ve el que farem és valorar d'encabir-ho en un altre dia o en altres moments durant l'any, per no entorbir potser el cicle, que sí que és un èxit i que rere dimecres ve moltíssima gent.
La primera projecció va ser la pel·lícula One Piece Red el 30 de juliol, i finalment aquest dimecres es va projectar el film Els Guardians de la Nit, Tren Infinit.
A banda de les propostes organitzades des de l'àrea de festes i l'àrea de joventut, també durant l'estiu s'han programat activitats vinculades a la pràctica esportiva i a la salut, coordinades per l'àrea d'esports, i que van finalitzar el passat 15 d'agost, amb una participació més que notòria en totes i cadascuna de les disciplines proposades.
Al llarg de l'estiu, l'oferta esportiva va permetre donar alternatives d'activitat física cada dia de la setmana al vespre. El dilluns va programar Zumba, els dimarts Waterpolo, els dimecres la gran novetat d'enguany, amb l'iniciació al fitness, el dijous Aquagym i els divendres CrossFit. El tècnic de l'àrea d'esports, Albert Marvà, ha explicat que la resposta ciutadana ha estat excel·lent en totes les modalitats, consolidant aquest programa com una proposta de referència dins de l'agenda d'activitats d'estiu de la ciutat. Especialment destacada ha estat l'acceptació de la nova activitat d'iniciació al fitness, que es preveu mantenir i reforçar de cara a futures edicions. També s'estudia allargar el programa durant tot el mes d'agost i adaptar-lo a les hores de llum, donat que a l'agost es redueixen les hores de sol.
La veritat és que estem molt, molt contents, perquè les principals novetats que eren, que és d'incloure noves activitats i fer un programa per cada un dels dies de la setmana, doncs han estat més que satisfactoris. Hi ha hagut una participació més que excel·lent, molt nombrosa, amb activitats doncs, potser molt típiques, com és el Zumba o com és l'Aquagym, que fins i tot ens han demanat de duplicar aquestes sessions. I també destacar el que és la iniciació fitness. Potser no ha sigut una de les activitats més amb més participació, però bueno, és una de les activitats que hem anat fent de forma contínua cada dia de les setmanes. La resta, el que són el waterpolo també i el crossfit, ja eren dues activitats amb una mica més de seguidors, i el que volíem precisament era una miqueta promocionar tot el tema d'aquestes dues activitats a través de les entitats que ho organitzaven, i també hem sigut, bueno, pues, significativament a tenir en compte que evidentment de cara a l'any que ve continuaran. Sí que també ens donem compte dels peros que hem tingut aquest any. Potser ens hem quedat una mica murs dins del que és el programa, perquè potser l'hem acabat una miqueta aviat. Dic perquè, clar, nosaltres el que hauríem de tindre en compte també és que aquesta setmana precisament hem començat el que és la pretemporada dels clubs esportius, el que és la temporada regular 2025-2026, doncs ja la tenim a punt, i això és una cosa de que, clar, intentar solapar aquesta activitat d'estiu amb les activitats nostres ja de lo que són els clubs i entitats esportives és una cosa que hem de vetllar, i evidentment és un dels principals, bueno, greuges o errors que hem comès aquesta temporada, de poder estirar una miqueta més tenint en compte el que és el programa d'estiu. Però per norma general estem molt contents i no sembla que la gent també està molt satisfeta amb les activitats que hem programat.
La paera en cap de Balaguer, Lorena González, també ha fet una valoració molt positiva de la resposta de públic en totes aquestes activitats durant els mesos d'estiu i l'època de vacances. Per González, aquests serveis són accessibles per a tothom i demostren que Balaguer continua actiu durant l'estiu.
Bé, doncs estem contents, no?, de que una vegada més Balaguer ha estat molt actiu durant els mesos d'estiu, no?, aquests mesos que normalment la gent aprofita, no?, per una vegada o altra marxar-se d'escapada, però Balaguer continua oferint oci, continua oferint cultura, no?, i per tant aquí la valoració positiva de, almenys a nivell d'assistència, no?, de que hi ha hagut molta gent tant a la música i tapes com als monòlegs, com també cinema de la fresca, no?, a veure, crec que l'acollida ha sigut bona, recordem que aquestes últimes sessions dels monòlegs va ser canviar-les per un cinema a la fresca, també en consonància al que algun públic jove, no?, el públic del jovent havia demanat de poder fer alguna mena de cinema a la fresca, per tant també hem escoltat aquesta petició i al final jo crec que, jo ho veig positiu i crec que s'ha de continuar apostant en aquesta línia, no? O sigui, al final quan passem les enquestes, com de totes les activitats que fem, veiem alguna cosa que no ha funcionat o res, evidentment, doncs s'haurà d'analitzar, valorar i corregir. Però a priori les nostres propostes a nivell des del Departament de Cultura i Festes com des del Departament d'Esports, que també crec que des del Zumba, des de la Cogin, des del CrossFit, tot, és important que també es faci esport durant l'estiu, creiem que és molt important que també es pugui promocionar i per tant també satisfets d'aquesta resposta de poder prestar aquest servei, que a més és gratuït perquè tothom ho pugui gaudir, per tant, accessible a tothom i que tothom pugui tenir doncs, aquests punts d'oci dins d'aquests mesos de vacances.
Dins del bloc econòmic parlem que la inflació es manté estable a l'agost i continua en el 2,7% a l'Estat, segons l'indicador avançat. L'IPC subjacent repunta una dècima fins al 2,4%.
L'índex de preus de consum s'ha mantingut estable durant l'agost i ha situat la seva variació anual en el 2,7% al conjunt de l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la mateixa xifra que el mes anterior i s'explica sobretot pel comportament del preu dels carburants, que s'estan abaratint menys que fa un any. Els aliments i les begudes estan baixant més de preu i l'electricitat s'està encarint a menys intensitat que l'agost passat, segons ha detallat l'INE. D'aquesta manera, l'indicador que mesura el cost de la vida continua en els nivells més alts des del passat febrer, quan estava el 3%. L'IPC subjacent, que exclou els preus més volàtils, ha repuntat una dècima, fins al 2,4%. La taxa mensual també constata que els preus s'han mantingut estables respecte del juliol i s'ha situat en el 0%. L'INE publicarà a mitjans de setembre els resultats definitius, que aleshores inclouran dades per comunitats autònomes. El mes passat, la variació interanual de l'IPC a Catalunya es va situar en el 2,3%, quatre dècimes per sota de la mitjana estatal.
I també en aquest bloc, el sindicat UGT ha valorat les xifres de préstecs que va publicar aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística i remarca que, tot i els màxims observats, accedir a un immoble continua sent inassumible per a la majoria. En un comunicat, reclama al govern l'impuls immediat de mesures a llarg termini i proposa augmentar la inversió pública fins a l'equivalent al 2% del PIB o multiplicar el parc públic fins als 100.000 immobles de lloguer social, entre d'altres. El sindicat creu que cal un canvi estructural en les polítiques d'habitatge i una intervenció pública més forta. Segons les dades de l'INE, el nombre d'hipoteques sobre habitatges es va disparar un 32,2% al juny respecte de l'any passat, fins a les 7.154 signatures a Catalunya. Es tracta de la major xifra en aquest mes des del 2010, és a dir, dels últims 15 anys. Pel que fa al capital prestat, durant el juny va pujar fins als 1.303 milions d'euros, un 45% anual més, de manera que el préstec mitjà va situar-se en els 182.000 euros. A l'estat, la signatura d'hipoteques també va enfilar-se al juny respecte de l'any anterior, fins als 41.834, un 31,7% més. En l'àmbit agrari destaquem que el govern espanyol diu que la rebaixa dels aranzels per a productes agraris nord-americans tindrà un impacte molt limitat. El ministre Planas creu que la importació de productes com ametlles no amenaça el sector espanyol.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha afirmat aquest divendres que l'acord assolit entre la Comissió Europea i els Estats Units, que implica una rebaixa dels aranzels imposats per Europa a productes agraris i pesques nord-americans, tindrà un impacte molt limitat sobre el sector espanyol. En declaracions al Senat, Planas ha afirmat que el producte que preocupava més el govern és l'ametlla, però l'entrada d'un contingut molt limitat de tones procedent dels Estats Units tindrà efectes nuls. En tot cas, ha recordat que el govern espanyol farà un seguiment dels fluxos d'importació i si cal adoptar mesures, les adoptarem. Planas també s'ha mostrat convençut que els aranzels del 15% imposats pels Estats Units a Europa en virtut d'aquest acord no impediran que continuem exportant als Estats Units. Les empreses i particulars afectats, ha afirmat, continuaran tenint el suport del govern espanyol. Tot plegat després que aquest dijous la Comissió Europea cedís a les exigències dels Estats Units i reduís els seus aranzels a productes agraris i pesquers nord-americans com a moneda de canvi per obtenir una reducció dels aranzels a la indústria europea de l'automòbil. L'acord assolit el 21 d'agost estableix un arancel general del 15%, però en el cas dels vehicles, que estava el 27%, els Estats Units va condicionar aquesta rebaixa a una eliminació dels arancels sobre productes industrials nord-americans i un accés preferencial per a diversos productes agrícoles no sensibles.
I encara amb aquest bloc agrari, la Reserva Natural de Mas de Melons, a Castelldans, a les Garrigues, ha registrat aquest any la presència de prop d'un centenar d'espècies d'abelles diferents. Aquests són els primers resultats del programa de seguiment d'abelles silvestres que ha posat en marxa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en aquest espai natural protegit amb l'objectiu d'inventariar i documentar els principals polinizadors que hi ha a la Reserva Natural, així com conèixer les seves tendències poblacionals al llarg dels anys. En línies generals, predominen les espècies mediterrànies, entre les quals destaquen les pròpies d'hàbitats oberts, com són els mosaics de conreus, cuarets i erms envoltats de boscos i matollars mediterrànies. La prova també ha trobat altres espècies força rares a Catalunya i algunes espècies fins ara poc documentades de Catalunya i amb marcada preferència per les zones àrides. Aquests primers mesos de campanya de recerca i inventari d'espècies ha coincidit amb una primavera molt plujosa, amb abundància de recursos florals, seguida d'un inici d'estiu molt calorós, que ha truncat sobtadament la floració de les plantes, fet que ha limitat els recursos alimentaris. L'estudi també ha pogut constatar i quantificar que l'abella de la mel és, amb gran diferència, l'abella més abundant a la reserva. De totes les observacions fetes, al llarg dels mesos de primavera, un 70% corresponen a aquesta espècie. El grup de les abelles silvestres té una gran importància ecològica com a polinitzadors de nombroses plantes silvestres i de la gran majoria de cultius. Aquests insectes contribueixen a la producció de llavors i fruits de manera més eficient respecte de la coneguda abella de la mel. Per aquest motiu, el Departament impulsa el Pla Intersectorial de Conservació dels Polinitzadors Silvestres de Catalunya, que, entre altres mesures, inclou incrementar el coneixement sobre els polinitzadors silvestres i millorar-ne la gestió en espais naturals protegits. El Departament de Salut començarà la vacunació de la grip i la Covid-19 el 22 de setembre a les residències de gent gran, entre els majors de 80 anys i les dones embarassades. Com a novetat s'avança aquesta mateixa data la vacunació dels menors de 5 anys, en aquest cas només de la grip, i personal sanitari i sociosanitari, amb la previsió que la temporada de la grip es podria avançar entre 2 i 4 setmanes en guany. El 13 d'octubre la vacunació s'obrirà a la resta de grups, per als quals es recomana bàsicament majors de 60 anys i persones amb condicions de risc.
Volem augmentar la cobertura vacunal i intentar que l'impacte de les infeccions respiratòries agudes, sobretot de la grip i la Covid-19, sigui el menor possible, ha afirmat el secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, en una roda de premsa per fer balanç de la temporada hivernal passada i avançar el calendari de la pròxima campanya de vacunació, que començarà a finals de setembre, per conscienciar la població de risc de la importància de protegir-se.
Amb un objectiu, al final, que és molt clar, augmentar la cobertura vacunal i intentar que l'impacte de les diferents infeccions respiratòries agudes i sobretot de la grip i de la Covid, intentar minimitzar-lo i que tingui tant en les persones com en el sistema de salut un impacte el menor possible.
Com en els últims anys, les persones per a qui recomani vacunar-se de la grip i la Covid podran rebre les dues punxades en el mateix moment, a partir de finals de setembre. L'objectiu és que les persones amb condicions de risc davant la grip i la Covid-19 estiguin vacunades abans del desembre, quan els contagis de les infeccions respiratòries augmenten de forma notable, tot i que, com cada campanya, hi haurà vacunes disponibles durant tota la temporada epidemiològica. Salut manté les recomanacions d'anys anteriors per a la vacuna de la grip i de la Covid-19. La Comissió de Salut Pública, integrada pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes, ha emès aquest any dos comunicats separats de recomanacions per a cada vacuna, amb el principal canvi que eleva la indicació de protegir-se de la Covid del 60 al 70 anys. El secretari de Salut Pública ha afegit que també volen potenciar la vacunació entre professionals sanitaris i creu que en les recomanacions estatals ha quedat una mica diluïda. En aquest sentit, només un de cada quatre professionals sanitaris es vacuna de la grip i aquesta taxa es manté estancada. Concretament, la temporada passada es van vacunar el 25,3% i en l'anterior el 25,4%. El Departament de Salut vol millorar les cobertures generals, que la temporada anterior van ser entre la població, per a qui recomana, del 38,1% en la grip i del 29,8% en la Covid-19. Entre els infants de 6 a 59 mesos, per a qui s'indica la vacuna de la grip des de fa dues temporades, la cobertura ha passat del 28,2% al 35,8% en la passada temporada. Una altra dada en què sol fixar-se el Departament de Salut és la cobertura de la grip entre els majors de 65 anys, que es troba lleugerament per sobre del 50%, mentre que abans de la pandèmia del Covid no arribava a la meitat. Els responsables sanitaris han explicat que la incidència estimada del virus de la grip durant la temporada 2024-2025 va ser un 35,6% superior a l'anterior, però es va registrar un descens tant en el pic d'ingressos hospitalaris com en la gravetat dels casos. Amb tot, han advertit que el 75% dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives per grip durant la campanya passada no estaven vacunats i han insistit en la importància de protegir-se per prevenir els casos greus de la malaltia i reduir la pressió assistencial al sistema sanitari. Pel que fa a les previsions de la temporada que ve epidèmica, el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicat que esperen una temporada amb una incidència global semblant o inferior a la de la temporada anterior en termes de transmissió i ingressos hospitalaris, però que es podria anticipar entre 2 i 4 setmanes respecte a anys anteriors.
Potser que ens arribarà una mica abans, perquè en alguns dels països ha arribat de 2 a 4 setmanes abans i, de moment, una baixa circulació. Per tant, podem esperar una temporada en quant a incidència semblant a l'anterior. Disposem de vacunes que a priori estaran ben adaptades per fer front a aquesta situació i que a priori l'any passat ja van mostrar clarament una reducció dels ingressos, per la qual cosa pensem que tot el que sigui, no?, incentivar la vacunació i que la gent sigui conscient de que arribarà la grip aquest any i que disposem d'una vacuna que probablement matxarà bé, podria ajudar a disminuir aquesta repercussió assistencial.
I encara amb aquest bloc dedicat a la salut, les reserves de sang, plasma i plaques baixen cada estiu per a la reducció de les donacions amb l'inici de les vacances i el canvi de rutines. En aquest sentit, el Banc de Sang i Teixits calcula que aquest any les donacions hauran baixat un 20% respecte a altres mesos. Així, el juliol s'ha registrat 10.367 donacions, una xifra per sota de l'objectiu habitual de les 20.000 al mes. I s'estima que a l'agost no s'arribarà a les 15.000. Davant d'aquesta situació, que fa que les reserves de sang es mantinguin per sota dels nivells òptims de cara al setembre, el Banc de Sang fa una crida als ciutadans a donar sang i ha llançat una campanya que porta per lema Piles recarregades, vides recarregades. Aquest estiu s'han garantit les transfusions necessàries per a tots els pacients ingressats als hospitals, però s'han registrat una mica menys de 40.000 donacions, mentre que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang a tot Catalunya. La crida apela als donants habituals, però també vol arribar al col·lectiu més jove, que és el que hauria de prendre el relleu de les persones que ja no poden donar per motius d'edat, a partir dels 70 anys, o bé perquè no ho poden fer durant un temps, com per embaràs, malaltia o viatge. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que tingui entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 quilos i no estigui embarassada. En aquest sentit, Balaguer acollirà una nova campanya de donació de sang i plasma el pròxim dijous dia 4 de setembre. Les donacions es faran al Centre Cívic del Carrer Miracle, des de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre, i estan organitzades per l'Associació de Donants de Sang de la Noguera i el Banc de Sang i Teixits. Es pot demanar cita prèvia al web donasang.gencat.cat o al telèfon 93 557 35 66. I fet aquest apunt, us deixem amb el repàs de l'agenda de Balaguer Comarca del cap de setmana i en la secció esportiva.
Aquest divendres, el monestir de Santa Maria de les Franqueses acollirà una nova proposta familiar amb l'activitat Els Enigmes d'en Pius, que tindrà lloc des de les 5 de la tarda i fins a 8:15 del vespre a l'entorn de l'Aigua Barreig Segre Noguera Ribagorçana. Una iniciativa que impulsa l'associació Líder Ponent i que combina itineraris i jocs d'orientació pensats per descobrir els espais naturals de Ponent en família. En aquest cas, els participants aprendran sobre els secans de la Noguera i les seues diferències amb altres hàbitats, per després endinsar-se en l'itinerari guiat dels enigmes. L'activitat s'inspira en el llegat del naturalista Pius Font Iker, que va deixar documentats jocs de pistes sobre la natura. A partir d'aquests materials, dos joves investigadors, la Blau, que és geòloga, i en Roc, que és biòleg, guiaran els assistents per resoldre proves, descobrir paraules taules secretes i navegar amb un mapa d'excursionisme. Es tracta d'una experiència pensada per a petits i grans que combina joc, orientació i aprenentatge al medi natural. Una activitat gratuïta però amb inscripció prèvia. Podeu fer-la a la correu electrònic edu.secans.territori@gencat.cat o bé trucant per telèfon al 973 14 30 38. Per participar i a més es recomana portar protecció solar, aigua, repel·lent de mosquits, calçat adequat i ganes també de descobrir la natura. Les places són limitades.
I Balaguer viurà aquest dissabte la cinquena edició de la Triatló Jove, una prova que forma part del Campionat de Catalunya de la categoria juvenil i que també puntua per al programa Jove Triatleta Complet A 2025 en les categories infantil, cadet i juvenil. La competició, organitzada pel Club Esportiu Pedala.cat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Balaguer i la Federació Catalana de Triatló, tindrà com a escenari l'entorn de l'estació d'autobusos a l'Avinguda Països Catalans. La Triatló Jove és una prova combinada de natació, ciclisme i curs a peu en un sol traçat i sense interrupcions. Les distàncies varien segons la categoria, entre 200 i 300 metres de natació al riu Segre, entre 4 i 11 quilòmetres en bicicleta de carretera i entre 1 i 2 quilòmetres i mig de cursa a peu, en un circuit tancat al trànsit i adaptat per garantir la seguretat dels participants. La competició arrencarà a les 5 de la tarda amb la sortida de la categoria juvenil, tant masculina com femenina, i continuarà amb els cadets a les 6, els infants a les 7 i els alevins a 8:15. L'entrega de trofeus està prevista a 8:15 del vespre.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Heidi, El rescat del Lynch, i també Tres amigues.
A dalt de tot de la muntanya hi viu una nena que tothom coneix. La Heidi ha tornat.
Oh, Heidi.
Amb unes quantes cares conegudes i una història completament nova.
Alguns de vostès deuen haver sentit a parlar del senyor Schneidinger.
Has sentit això?
És un cadell de linx. Em sembla que està ferit.
L'hem de treure d'aquí. Heidi!
A la projecció de Heidi, El rescat del Lynch, i descobrim la petita Heidi que viu amb el seu avi en una cabana a les muntanyes. Un dia rep una invitació inesperada de la seva amiga, la Clara, per passar l'estiu amb ella i el seu pare al mar Bàltic. Però tot canvia quan troba una cria de Lynch ferida i decideix cuidar-la fins que es recuperi. Sense que l'avi ho sàpiga, ella pren la responsabilitat de salvar el seu nou amic, que ha de tornar amb la seva família a les muntanyes. Per acabar-ho d'adobar, un empresari condiciós vol construir una serradora gegant i posa trampes per atrapar Lynch. La Heidi haurà de protegir no només el Lynch i la seva família, sinó també el poble i la natura que tant estima.
He tenido varias aventuras y la verdad es que no me hacen soñar. Veréis, es un poco como la escalada, ¿vale? Bueno, hay gente a la que le encanta, pero a mí me da vértigo.
Así que sí. Ya no quieres hacer el amor conmigo nunca más.
Mira, si te soy sincera, nunca he estado enamorada de Eric. ¿Estás bien, mi amor?
Sí, ¿y tú, Cielo?
Cree que lo amo exactamente como él me ama a mí. Mañana cenamos juntas, ¿recuerdas?
No puedo quedar mañana.
¿Rebeca no viene?
A la proposta de tres amigues hi trobarem la Joan, que ja no està enamorada d'en Víctor i li fa mal no ser on és amb ell. L'Alice, la seva millor amiga, l'intenta tranquil·litzar, assegurant-li que ella tampoc sent passió per la seva parella, l'Eric, però que la relació funciona igualment. El que l'Alice no sap és que ell té una aventura amb la Rebeca, amiga de totes dues. Quan la Joan finalment decideix deixar en Víctor i ell desapareix, les vides de les tres amigues es capgiren completament. Aquestes pel·lícules es poden veure aquest cap de setmana, els dies 30 i 31, i també el dilluns dia 1 de setembre, dia de l'espectador. Trobareu més informació i la venda d'entrades al web circusa.com.
Les jornades culturals del Pas Nou arriben enguany a la seva desena edició i han programat una nova proposta aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala d'octubre de l'Ajuntament de Vilanova de Meià. Tindrà lloc la presentació del llibre El Salut, una família del Raval, notes biogràfiques d'una gent amb més arrel que planta. Anirà a càrrec del seu autor, l'historiador i escriptor Miquel Vallès. L'obra forma part de la col·lecció Històries del Raval i vol donar a conèixer el llegat d'una nissaga estretament vinculada al territori, combinant memòria familiar i història local. L'acte és gratuït i obert a tothom.
El Parc Astronòmic del Montsec continua aquest estiu amb el cicle Música sota les estrelles, que enguany arriba a la 15a edició. La proposta combina les visites nocturnes a les instal·lacions de l'Astronòmic amb actuacions musicals d'artistes catalans. Cada mes, el públic pot gaudir d'un espectacle únic que uneix ciència i cultura a un preu de 22 euros. El pròxim concert serà aquest mateix dissabte 30 d'agost amb la presència de Kelly Zaya, conegut com a vocalista i fundador de Coers i guanyador de La Voz l'any 2020, també amb la seva participació al programa Zenit de TV3. Ara inicia el seu camí en solitari amb el projecte Odaro 2025, on presenta algun dels seus nous temes. El mateix títol, Odaro, que significa endavant en l'idioma Edo, simbolitza el nou començament i la projecció de futur de la seva trajectòria musical. L'espectacle comptarà amb dues sessions, com és habitual en els concerts, a les 10 de la nit i a les 11, i les entrades es poden comprar al web parcastronomic.cat.
Dissabte arriba a Botzènic d'Urgell la primera edició de la cursa d'orientació nocturna Trencacames 2025. Una prova lúdica i esportiva oberta a totes les edats que proposa recórrer els carrers i racons del poble a la recerca de més de 25 fites amagades. Els participants, organitzats en equips de 3 a 6 persones, disposaran d'una hora i mitja per sumar el màxim de punts localitzant aquestes fites amb l'ajuda d'un mapa. Els clubs infantils hauran d'anar acompanyats d'un adult. La concentració serà a lo Xiringuito a 3:15, on es farà el lliurament dels mapes i l'explicació de la normativa. La sortida està prevista a les 9 de la nit i l'arribada a 2:15. Les inscripcions es poden fer fins aquest divendres a lo Xiringuito de Butxànic. Per participar cal triar un nom original per a l'equip, deixar un telèfon de contacte que haurà d'estar connectat durant la cursa i portar roba i calçat vells, així com un frontal per facilitar la seva visibilitat nocturna.
Penelles es prepara per viure intensament la seva festa major amb un ampli ventall d'activitats culturals i musicals que s'allargaran fins al proper dilluns. Divendres s'inaugura l'exposició al Castell del Remei i origen del Canal d'Urgell i es dona el tret de sortida oficial a la festa amb el pregó de la periodista Marta Chinó Morera, filla de pare penellenc i vinculada sempre en aquest municipi. A mitjanit, la plaça de l'Església viurà una nit de foc amb els Diables, els Borjuts, i tot seguit hi haurà marxa i festa amb Sexeni, Quintus i la DJ Luara Bearca. Dissabte, la jornada serà plena d'activitats. Hi haurà un espectacle infantil amb Madalena i Chirimoy al migdia, sardanes amb la Cobla Tàrrega, un torneig de pàdel, ball amb xarop de nit i a la nit la festa dels 80 amb la DJ Neus González i una nit també de festa ja per a tots els públics amb DJ Roigi i el DJ Bacardit. Diumenge, la missa solemne de festa major comptarà amb l'Hereu i la Pubilla, també la Corporació Municipal i la Coral d'Ibars, amb la recaptació solidària per l'Associació contra el Càncer. La jornada continuarà amb el tradicional Corre Vermuts, que animarà la xaranga Festuc Brass Band, el partit de solters contra casats a primera hora de la tarda i ja, a la tarda vespre, el ball llarg amb l'orquestra Juniors. La festa, com dèiem, s'acabarà dilluns amb cucanyes, una xocolatada pels més petits, una festa holi i escuma de colors i un gran fi de festa amb un sopar popular amb coca de recapte i ball amb tres bands i un castell de focs final.
I continuem parlant de festes majors perquè Preixens es prepara per viure la seva festa major amb quatre jornades plenes d'activitats per a tots els públics. Els actes comencen divendres amb la caminada i bicicletada des de l'Ajuntament Vell fins a les piscines municipals. Serà a partir de 7:45 del vespre i a la nit l'actuació musical de Salinski. Dissabte obrirà amb el tradicional torneig de botifarra al bar Preixens. A la tarda hi haurà gincana i pintada de murals per als més petits. La música serà la protagonista a la pista poliesportiva amb el ball llarg del grup Zafiro i posterior disco mòbil a partir de 9:15 del vespre. Diumenge començarà amb la missa de festa major a les 11 i a la tarda l'animació d'Albert Show a les 6. El vespre oferirà un nou ball llarg amb el grup Fantàstic Quartet i el seu espectacle Gran Premià. Serà a partir de 9:15. Finalment, dilluns 1 de setembre es dedicarà als més petits amb parc aquàtic inflable a la piscina, una socorrotada popular a les 7 i el ball de cluenda amb el trio coral a 9:15 del vespre.
Fontllonga també celebra la seva festa major amb una programació per totes les edats. La festa arrenca divendres a les 7 amb una tirada de bitlles popular seguida del karaoke i a mitjanit la caminada popular sota la llum de la lluna. Dissabte a les 11 del matí hi haurà el repic de campanes que dona pas a la celebració de la Santa Missa. Durant tot el dia més es pot visitar a l'Ajuntament l'exposició de pintura a l'oli d'aquarel·la i escultura de Francina Bou Claramunt. A partir de 12:15 hi haurà un vermut veïnal i a la tarda les activitats lúdiques per a infants i joves amb la tradicional pinyata. A la nit hi haurà, concretament a partir de les 10, un sopar popular i continuarà la festa amb una batucada, amb Batucam. A partir de la mitjanit, Fontllonga celebrarà el 20è aniversari de la seva festa major amb el grup Sàndalo, que oferirà un repertori dels grans èxits dels anys 80, 90 i 2000. A més, durant el ball arrifaran dues cistelles i s'entregaran premis als millors balladors. La música seguirà fins ben entrada la matinada amb les sessions dels DJs Monroe i Mike Mills.
Un altre municipi que està de festa, Santa Linya, que viu la seva festa major amb activitats pensades per a totes les edats. La festa començarà divendres a mitjanit amb la gran festa del jovent i la disco mòbil, que anirà a càrrec del DJ Leroy i el DJ Minitax, i que s'allargarà fins bé que surti el sol. Dissabte a 6:45 hi haurà la refrescant festa de l'escuma, seguida del ball de tarda amb l'orquestra Zaran Banda. Serà a partir de les 8. La nit continuarà amb una festa remember amb un DJ, el concert de versions de Waikiki i, per acabar, la música del DJ Buddy fins a la sortida del sol. Ja diumenge arribarà el comiat amb el ball de cloenda del trio Music Lovers, un bingo popular a partir de les 10, i la festa es tancarà amb el ball de nit novament amb el trio Music Lovers a partir de les 11.
I també és festa major a Valdomà, que aporta una programació plena de tradició, música i activitats per totes les edats. El tret de sortida és dijous amb el pregó oficial i una escala nifi. Divendres, ja després del repic de campanes del migdia, la festa es trasllada a l'espai Freginals amb el ball de tarda amb Jordi Rojals i el sopar popular i el bingo, seguit de la segona part del ball. I ja de matinada, a partir de les 2 aproximadament, gresca pel jovent amb el grup Her Majesty, que farà versions. Dissabte al migdia hi haurà cucanyes a la plaça de la Font i a la tarda la tradicional gincabirra. La música tornarà a ser protagonista com el divendres a la nit amb el doble concert de Madison, que actuarà en dues franges, de 8 a 9 i de 11 a 1 de la matinada. La festa es culminarà amb el DJ Fantasy de matinada a partir de la 1 fins que surti el sol. Pel que fa al diumenge, al migdia hi haurà vermut musical de festa major, a la tarda el campionat de botifarra i, per cloure l'edició d'enguany, el ball de swing de fi de festa a partir de les 7.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
El Club Futbol Balaguer debuta aquest divendres a la Copa Lleida contra el Borges Blanques. Els jugadors de Josete visiten aquest divendres el camp del Borges Blanques a les 8:45 per disputar els quarts de final de la Copa Lleida. En una repetició de la final de l'edició passada, els rogets buscaran revenja, ja que van caure per 0-1 amb un gol de l'ara jugador de Balaguer, Guerau Coll. L'eliminatòria és a partit únic i es disputa al camp de l'equip de categoria més baixa. En cas que tots dos equips juguin a la mateixa lliga, el partit es juga al camp de l'equip que va quedar per sota la temporada passada. Si el Balaguer guanya, s'enfrontarà al Juneda o al Tàrrega, també com a visitant. El conjunt de la Noguera va aixecar el títol per última vegada l'any 2016. En aquella ocasió, l'equip dirigit per Jordi Cortés, actual entrenador del Lleida Club de Futbol, es va imposar per 1-2 a l'Almacelles amb un doblet d'Adrià Fernández.
I arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca en portada que l'Horta de Lleida ha perdut més de 600 habitants en les darreres dues dècades, un descens del 12%. Els motius, la manca de serveis i que molts joves han marxat cap al centre urbà. Un altre titular important és que la Paeria de Lleida ampliarà la vorera de la Rambla Ferran a l'altre costat del Pont Vell. Ahir es va reobrir el trànsit després de 2 mesos d'obres i amb aquesta actuació es vol guanyar espai per als vianants. També destaca que a partir del 8 de setembre Renfe substituirà els trens low cost Avio per AVE convencionals, mantenint horaris i freqüències. I finalment, el ministre d'Indústria ha visitat l'escorxador de pollastres a Vidal, el més gran de l'Estat, i ha defensat obrir nous mercats per reduir la dependència dels Estats Units. La Mañana obre informant que Adif invertirà 6,2 milions d'euros per millorar el corredor ferroviari entre Lleida i Osca. Un altre tema destacat és l'estrena de la nova Rambla Ferran, amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, retirant els cons que bloquejaven el seu pas. I en successos ha estat detingut un menor de 17 anys per la ganivetada de dilluns al carrer Ramon Llull de Lleida. Pel que fa al Punt Avui, posa el focus a Aline Nivet, una fotògrafa amateur que va documentar amb la seva càmera el retorn dels primers exiliats l'estiu del 1939 des del balcó del Pertús, un testimoni que ens apropa a un moment clau de la memòria històrica. En clau política, ens parla d'incendis incontrolats, en referència als atacs constants del Partit Popular al govern espanyol i a l'ofensiva russa sobre Kiev. En economia, destaca que l'Estat espanyol ja destina el 2% del PIB a defensa, una xifra que marca un canvi en les prioritats pressupostàries. I en esports, el PSG de Lluís Enrique serà rival del Barça a les Champions en un grup de vuitens que promet emocions fortes. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.